Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, eixos de felicitat.
Hola, bona tarda Catalunya i Andorra. Salut, feina i felicitat per tothom. Ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Els divendres ens reunim l'equip del programa per fer un repàs als temes més actuals i conèixer tècniques i eines que ens puguin ajudar a viure millor. Un programa de projectes, vivències, experiències dedicat a les persones que volen millorar definitivament la seva forma de viure. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, José Matoses, a la direcció, Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marc Rius. Avui tenim un programa amb moltes eines i dinàmiques que de ben segur ens ajudaran a apropar-nos a més al canvi i a la felicitat. En primer lloc, coneixerem tècniques i dinàmiques de relaxament. Parlarem de la vulnerabilitat. Què entenem per vulnerabilitat? Com es pot sortir d'aquesta situació? Per contestar aquestes preguntes, avui, com sempre, ens acompanya i dirigeix el programa el senyor Jordi Vilajosana. Ell és doctor en administració d'empreses, de la universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Hola, Jordi, endavant. Bona tarda de nou.
Bona tarda. Com estem, senyor Marc?
Molt bé, molt content d'haver, ara que s'apropa ja el cap de setmana, haver passat una setmana més i content de fer el programa amb aquesta música tan maca que tenim de començament i de final. De cabeza o de la cola, com deia algú de la política. Por la cabeza o por la cola.
Està molt bé. És important no ser content. Perquè jo, gràcies al programa que estem fent, estic descobrint moltes coses.
Fantàstic.
No tinc res que veure amb el programa directament, però la xerradeta que tenim quan ens toca, quan preparem el programa i et vaig preguntant com fer una cosa, com fem l'altra, com puc fer els músculos, els canelons de Nadal...
Sí, senyor, l'escudella...
A mi m'està portant... I a més, avui ho he comentat en una reunió de la universitat, en una d'aquestes 25.000 comissions que fem a la comunitat... Hi havia un professor que es queixava molt, ho veia tot negatiu.
Veus?
Escolta, per què no t'agafes 2 hores, et fiques dintre la cuina...
Sí, senyor.
És que és un espai que pot ser molt útil per relaxar-te.
La cuina és una creació, sí, senyor, i tant, i tant.
Llavors, jo que ara, a mi m'ajuda molt, doncs, poder compartir amb tu... A veure, com puc fer uns músculs la setmana passada?
Sí.
Els agafes, els neteges, els fiques, i si vols li afegeixes o una mica de vi blanc...
Una miqueta de vi blanc o un sofregit de ceba amb all i julivert...
Són aquests petits moments que dius... Puc descobrir moments de tranquil·litat dintre la cuina? Pues sí. Els puc descobrir caminant pel carrer? Pues sí.
Sí.
Per exemple, un dels consells que jo avui m'hauria de donar és... prendre el cafè al dematí amb tranquil·litat, perquè així ens dona un punt de relaxació durant tot el dia. Com
sí,
es fa això? Cafè. Quan dic cafè, cadascú prendrà el que li és còmode.
Sí, sí.
Cafè, un got de llet, un got de Nesquik... Ho prendre amb tota la calma.
Amb tranquil·litat i calma, esclar.
L'olorem.
Sí,
senyor. El toquem. Ens el fiquem a la boca.
Sí,
i si abans ens el prenem d'un glob, que això ho diuen els experts, que és com estic a prendre el cafè, no...
gaudir del cafè d'aquell, del moment del cafè.
Clar. Exacte, però sobretot, si abans ho fèiem en un minut, ara dediquem-li 5 minuts.
Encara és que això...
Una cosa, com tenim el mòbil que ens serveix per tot,
sí,
posem-hi el comptador de 5 minuts.
Clar.
I prenem-se el cafè durant 5 minuts. Ni que sigui badant mirant el cafè.
Sí, senyor.
Mirem la bromera que fa el cafè.
Sí, 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 tant.
Olorant-lo, tocant-lo... Per què no podem ficar el dit dintre el cafè i mirem a veure quin gust té o quines sensacions tenim?
Fiquem
5 minuts a fer el cafè. I amb això ja comencem el dia d'una altra manera. Ja? I això pot ser el cafè, cadascú ho podem utilitzar de 25 maneres.
Clar, sí, sí,
avui
senyor.
És anem a degustar el cafè, anem a, realment, perquè el dia, quan ens aixequem, ja anem mentalitzats, tinc a fer això, tinc a fer l'altre, que no sé què, que em deixi això, tinc a portar els quilos al col·le, o sí. Tinc a dir un correu a l'altre, ni perquè m'han dit... No.
Ja ens agobiem abans de que passi, que tindrem temps a fer-ho tot, però, clar, ja ens agobiem abans de fer-ho.
Llavors, al moment d'enfrontar-nos el dia, ens enfrontem amb l'altra cara.
Clar, ho crec.
El professor em deia que tot és un desastre, i vaig dir, Josep, d'acord, per tu tot és un desastre, però per mi la pandèmia m'ha donat moltes coses bones. Una, descobrir la cuina.
Sí, senyor.
És que, Jordi, tu ets una persona feliç, ho intento cada dia.
Sí, és cert.
Amb petites coses, amb grans coses.
Sí, és que no fa falta grans coses, per ser feliç a vegades.
Em pesen, i no solament... No hi ha una recepta de cuina.
No.
Perquè tu dones... Estic segur que els meus canelons i els teus, encara que jo sigui escrupulosament el que em vas dir...
Però no seran iguals exactes, segurament que no. Clar, cadascú...
Perquè hi ha un punt de cocció que serà diferent...
Clar, sí, tant, i t'adaptes també a la cuina amb el que tens a vegades i descobreixes que potser una cosa que no li has posat perquè no la tens, però pues que t'ha quedat potser millor.
Exacte, llavors hi ha molts espais on podem trobar aquesta tranquil·litat, aquesta plenitud, no solament és en posició meditativa, en posició de loto, que diuen...
Sí, o llum ben apagada, només...
Estàs meditando.
Clar.
No, hi ha moltes maneres de trobar aquesta pau, moltes.
Ho crec.
Llegir un llibre, moltíssimes. Jo crec que podríem estar hores i hores...
Sí,
Cadascú que vagi trobant la que consideri més oportuna. I avui he comentat el cafè i avui aquest noi li he dit que entri a la cuina, que és un espai meravellós...
Sí, senyor.
...en el qual jo, com a mi em passa, quan entro a la cuina, em tinc que focalitzar el que tinc a fer a la cuina, perquè això no em pesto. Llavors, em dona molta tranquil·litat. I això ho he descobert gràcies a tu, Marc.
Pues gràcies i celebro. I ja veuràs, inclús et dic, que tu sempre... El que dones consells aquí ets tu. Però avui més hi ha gent que te'n doni un, i és que quan més descobreixis que disfrutes a la cuina, més disfrutaràs i més creador tornaràs i més bons seran els plats. En fi, disfrutaràs moltíssim cuinant. És l'únic consell, ja no en donaré més. Perquè aquí els consells els dones tu, el senyor Jordi Vilajosana.
No.
Sí, senyor. És veritat, home. Bé, doncs, si et sembla, bueno, pues, primer felicitats per això de la cuina, que t'agradi, ho celebro molt. I ara, a veure, què entenem per vulnerabilitat?
Mira, la vulnerabilitat es pot mirar i analitzar des de diferents perspectives. No? Hi ha la vulnerabilitat social, l'econòmica, però la vulnerabilitat, que se'n diu emocional, és quan jo tinc una ferida i algú em toca aquesta ferida i em fa mal. I em sento amb inferioritat de condicions. I quan dic ferides emocionals, pot ser que a mi hi hagi situacions que jo veig un nen petit i em provoqui tristesa. Jo tinc a donar una conferència i em provoquin nervis. És a dir, clar, davant de certes situacions ens sentim particularment inferiors, perquè hi ha situacions que toquen una ferida que tenim i provoquen una reacció. Diguem-li tristesa, diguem-li ansietat, diguem-li nervis, diguem-li em sento petitet en aquesta situació, problemes d'autoestima. Llavors, la vulnerabilitat és una cosa que la podem tindre de manera conscient. Jo sé que, per exemple, quan veig un nen petit, em fico a plorar perquè em recorda possiblement un passat meu no massa agradable, per exemple, un abort o la pèrdua d'un fill. Això són conscients, són vulnerabilitats que jo sé el que passa. Després ja decidiré si ho arreglo o no arreglo.
És clar.
Després hi ha vulnerabilitats o ferides que són inconscients, que no sabem per què. Sabem l'efecte, sabem que estic trist, sabem que estic ansiós, però no sabem el que ens ho ha provocat, no sabem la causa.
Això és difícil, d'entendre, de comprendre, no?
Moltes vegades l'important, i quan faig constel·lacions familiars, l'important no és tant dir saber la causa, sinó netejar. Jo sé que una cosa està bruta.
Yeah.
Bueno, doncs netegem-ho. Qui ho hagi embrutat, és igual, netegem-ho. Una altra cosa és que pot ser que es torni a repetir. Bueno, anem a veure qui ha sigut el que m'ha tirat això al terra, perquè no tingui que sembla que jo recolli i netejar-ho i el tema no s'acabi solventant. Però a nivell sistèmic no té per què ser la neteja sempre conscient.
Tot
és una neteja inconscient. Ho netegem, ho ordenem amb la constel·lació i ja està.
Quines eines hi ha per identificar-la, per identificar la vulnerabilitat?
A veure, la primera és prendre consciència. És a dir, quan estic trist, deixem entrar la tristesa. Quan estic enfadat, deixem entrar l'enfadament. Quan em sento malament, deixem-lo, no ho bloquegem. Si hi ha alguna cosa que em neguiteja,
sí,
prenem consciència que això em neguiteja. Perquè el que tendim és a bloquejar. Quan una cosa no ens agrada, bloquegem i segueixo fent la cara de felicitat o segueixo fent la cara d'emprenyat. O no tenim consciència que hi ha una cosa que em provoca això. Per exemple, no m'agrada parlar en públic. I això als alumnes els passa, els genera una ansietat.
Clar.
Això és l'efecte. Anem a veure la causa, per què et genera això. Llavors, com ho treballem amb constel·lacions, és a dir, el 80-90% dels problemes que tenim, de les nostres ferides emocionals, venen bàsicament de la nostra relació amb els pares. Anem a veure quin problema tinc i a quin pare, entre cometes, sempre dic entre cometes, perquè els pares no són culpables de res, però sí que heredem comportaments de pares, diguéssim, a quin pare es pot imputar aquesta ferida. Però el més important, sempre dic jo, és detectar, prendre consciència de la ferida. I després ja anirem a solventar la causa. Però primer detectar-la. Si no sóc conscient que tinc una ferida, doncs, ha estat molt més difícil de donar el pas per intentar-la arreglar.
Jordi, has anomenat les constel·lacions familiars. Estic seguríssim de que el dia que em facis, quan ja es pugui fer, vull dir, per la Covid que ho permeti, pel protocol, estarà molt ple, bueno, no sé el que pugui ser, perquè estic segur que molts oients que escolten el programa estan interessats en fer una d'aquestes meditacions guiades, unes constel·lacions. I jo també, jo sóc un d'ells també que m'agradaria fer-ho. O sigui, que el dia que ho facis, sàpigues que tindràs molta gent.
Mira, ara estic fent constel·lacions, però estic fent online, amb Minus, o el que en dic jo, constel·lació dual, jugant dues persones només.
Clar.
La constel·lació potenta és la que es pot fer, diguéssim, presencialment. Es poden fer online, i de fet en faig, però en faig amb gent, doncs, bàsicament d'altres països, sobretot mexicans, peruans, que com he viatjat, doncs, bueno, coneix en Jordi, me podries fer?
Clar.
Vale. ¿Cuánto vas a venir aquí? No lo sé, ¿cuándo voy a venir? Encara em queda molt temps per saber si quan em pugui desplaçar. I sí que la gent del meu entorn que em demana constel·lacions, sí que ens expliquin, esperem un mes,
dos mesos. Sí.
Perquè fer-les online, sapiguem que jo estic a Llavaneres i tu estàs a Barcelona, dius, si esperem 15 dies o 3 setmanes,
clar,
potser es comença a arreglar el tema,
sí,
perquè
sí,
algun dia s'arreglarà,
sí.
I comencem a poder fer veure ni que siguem petits grups.
Clar. Bé, Jordi, què ha de fer una persona vulnerable?
El primer, ja sé que això es sentirà raro, és acceptar-ho.
Ja.
Les consciències acceptem que som vulnerables, on ens integrem. Tan senzill com això.
Clar.
Per exemple, l'altre dia vaig donar uns consells a una amiga meva, que em deia, jo tinc pànic a la por, pànic a la mort. Bueno, benvenida al grup, perquè crec que la gestió de la por és una de les grans gestions,
sí,
de la humanitat. Llavors, primer, jo li vaig dir un consell. Enfronta't a aquesta por. Enfronta't a aquesta por a la mort. T'aixeques pel dematí, et mires al mirall i et dius, jo em moriré. I a veure quina reacció tens. Aixequem la tapa del problema. Llavors, integra-ho, accepta que tens por. I després, en aquest exercici, per, diguéssim, desintegrar-la i despedir-la. I són petites cerimònies que fem, on integrem, visualitzem la por a la mort, la fem com si siguéssim una bola de llum, ens la integrem a nosaltres mateixos i després ens la traiem de sobre. Aquí no estic parlant de teràpia psicològica, en absolut. Vull dir, jo no soc psicòleg, només soc economista. Però hi ha altres alternatives que ens poden ajudar a acceptar integrar, perquè tot el que veiem és que ho portem dintre nostre. Per tant, jo no soc partidari mai de lluitar contra res, que és el gran defecte. Nosaltres ens han ensenyat a lluitar. No,
sí,
no tenim que lluitar. Tenim que acceptar, integrar i després despedir-ho amb tot l'amor possible. Perquè si no, el que fem és desgastar-te contínuament. Si tinc por a parlar en públic, això en genera un desgast i lluito.
Sí,
no, accepta, integra-ho i després el despedeixes amorosament parlant. perquè si no, contínuament m'hi desgastant. Vocalitzes part de les teves energies, és que tinc por de parlar en públic. És que, no.
Ja, clar.
Quan dic por de parlar en públic, és un exemple, eh?
Sí. Hi ha algun perfil, Jordi, de la persona vulnerable? Té algun perfil? És un determinat tipus de persona?
Mira, jo no? Crec que tots som vulnerables amb algunes ferides. Hi ha gent que és més vulnerable perquè té més ferides, hi ha gent que té menys ferides. Però tots tenim una ferides obertes. Les podem anar tancant més o menys. Llavors, el que hem d'aprendre és no ficar-nos en masses màscares. Clar. Soc una persona poderosa, soc una persona feliç, soc una persona orgullosa. Anar-nos traient aquestes màscares i anar acceptant les nostres ferides. Perquè per molt que les tapem, les ferides segueixen allà. El que hem de fer és acceptar-les, integrar-les.
Clar. Se'n pot sortir d'aquest... Perquè m'imagino que la persona vulnerable pateix també una mica. Se'n pot sortir d'aquesta situació?
No, no, la persona vulnerable, et dic jo, pateix molt. Veus? Però molt. El que passa és que moltes vegades les persones que tenen més ferides se senten còmodes amb aquestes ferides perquè hi estan acostumades.
Clar, ja s'hi han habituat a viure.
És a dir, clar, si jo pregunto, vaig pel carrer, i si vols un dia fem la prova, quan puguem estar junts. I ens assentem a l'estació de Sants, que ens queda prop d'aquí, Ràdio Estel.
Sí.
Se m'ha preguntat a tothom, vostè vol ser feliç? Tothom dirà, sí, vull ser feliç. Sí. Si algú diu que no, és que està en una depressió, enviant-lo directament a un psicòleg o un psiquiatre.
Clar.
Però tothom diu que sí.
Sí, i tant.
Una cosa, però això, jo sempre faig la comparació amb el tema del règim. Tothom ens hauria de tindre un tipus molt maco.
Ja ho crec.
O qui fa l'esforç per fer una dieta? Poca gent.
Poca gent.
El dilluns començarem, o després de festes, o ara que comença l'estiu. I amb la felicitat és igual. Tots volem ser feliços, però ningú fem, no prenem les accions suficients per fer-ho. Llavors, ens agrada estar, moltes vegades, disfrutant d'aquestes ferides, però sense posar-li una solució.
Clar.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Nosaltres continuem amb Eixos de Felicitat i continuarem parlant amb el doctor Jordi Vilajosana, que és doctor en Administració d'Empreses, professor d'Universitat i emprenedor social, i pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Jordi, un entorn d'habilitat ens pot posar en situació de risc i ens fa vulnerables?
Mira, això ho estan provocant sense vulguem la gent gran.
Ja.
Sense vulguem, aquesta situació del Covid.
Sí.
Els estan obligant a ser vulnerables. Els estem dient, us hem de protegir. No sortiu, no es podem tocar. I això, la persona gran s'acaba creient que és una persona dèbil.
Sí.
Per ser gran no ets una persona dèbil. Per ser gran, el que passa és que l'evolució fisiològica o biològica doncs no tens la força que tens quan tens 30 anys, ni la força que tens quan tens 50 anys,
clar,
o que tens quan tens 20 anys. Però això no significa que siguis vulnerable a res. El que passa que estadísticament ens estan dient que el Covid afecta de manera pitjor a la gent gran que a la gent menor de 65 anys. Però això no vol dir que la gent gran sigui dèbil. I els estem condicionant a ser vulnerables. I això és un greu error. Amb això no vull dir que no siguem escrupolosos amb les mesures de seguretat. Això no vol dir que no els tinguem que protegir. Però no els fem vulnerables emocionalment, sinó bueno, perquè aquest bitxo, si li podem dir d'alguna manera, sí, doncs, ataca pitjor a la gent gran a partir de 65 anys,
sí,
que a la gent menor de 65 anys. Llavors, estem fent vulnerables a gent que no és vulnerable. Té un tema de risc de salut, sí, però això no vol dir que els generem una ferida emocional. I això està passant, perquè, clar, Tu imagina't si ara visquessis en una residència de gent gran,
sí,
i que el teu contacte amb la gent sigui infermeres o auxiliars o metges o personal que van a EPIs, que no es pots tocar, no es pots acariciar. És un entorn, a veure, molt fred. El personal té, pot donar molta caliu i el dona. Però clar, amb la vestimenta que van, doncs, realment costa. Costa, i si més els fiques als EPIs i tot, que sembla un buzo,
sí,
del món, però ara costa més donar caliu. Llavors, no fem vulnerables emocionalment a gent que l'únic que té és una vulnerabilitat sanitària, si li podem dir així, però no els hi fem. Ja produeix, com a sobre, doncs, diem, no sé, que pobrets, mantinguem les restriccions, i és bo que siguin els primers a vacunar, perquè a Catalunya sembla que s'han vacunat tots de les dues vegades, però no es fan més sensibles del que realment tenen que ser. I això és un problema nostre, sí. No és un problema de la gent gran, això és un problema nostre, que per un sentiment de culpabilitat doncs, els estan creant ferides que no tindria per què estar. I no estic parlant de pujar restriccions, que les restriccions estem que seguir mantenint, però no es tratem com si siguin nens petits o persones febles.
Jordi, la vulnerabilitat té risc de que podria desencadenar un procés d'exclusió social?
En aquests moments podem parlar de la vulnerabilitat dintre d'una organització. És a dir, estem en una societat que l'efecte Covid ha posat a sobre la taula una ferida molt important, una ferida emocional molt important. Quina és? La por a morir. I això ha generat situacions d'estrès. Al final la gent té por a morir. Que és legítim, evidentment, però té por a morir. Llavors, això afecta que tot es vegi un desastre, que, Jordi, perquè clar, tu no sé com pots estar tan content si està morint gent, si està patint gent, la gent està quedant sense feina. Ja, evidentment que sóc conscient d'això. Però busquem la part positiva. Qui ha après a gestionar petits detalls? Qui ha après doncs, a gestionar millor la meva relació, a valorar els moments que estic amb els meus fills, a valorar els moments que estic amb els meus amics. Vull dir, clar que tots tenim ganes, però abans d'un avió sortíem a dinar al sopar, com era la cosa més normal del món,
sí.
I donar les importàncies, sí. Però és que ara, les vegades que hem vist, la relació surt més intensa, vull dir, perquè l'hem valorat més. Doncs això és el que hem d'aprendre. Les coses negatives que ens aporta el Covid, això ja ho sabem, anem a buscar les coses positives. Que tots ens han morit, gent molt a prop, a tots.
Clar.
No vulguem ser líders, de jo soc el que patim més, a tots. Potser uns han tingut més, altres menys.
Sí, a vegades ens agrada ser els primers amb tot.
Hem de valorar altres coses que fins ara no havíem valorat.
Clar, clar. Així doncs, per estar en situació de vulnerabilitat, tant un refugiat nouvingut com una persona que ha perdut la feina a més de 45 anys. Cadascú tindrà un entorn diferent i, per tant, el nivell de risc i les solucions que cal buscar també seran diferents, no?
Exacte. És a dir, quan estem parlant de vulnerabilitat social, no és el mateix gent de classe social en el qual té problemes de vivenda, té problemes de sou, vull dir, aquí hi ha segments de la població que han estat molt afectats. I això sí que no es pot fer broma. Vull dir,
no.
Hi ha d'haver ajudes, i hi ha d'haver ajudes en sèrio. Vull dir, els ERTOs, és una figura que està molt bé, sí, però hi ha gent que porta 6 mesos sense cobrar ERTOs.
Sí, i tant.
Les ajudes a les empresaris són perfectes, però primer ajudem a les persones.
Sí,
hi ha gent que, és que estem a Barcelona, sí, però a Barcelona jo no dic que hi ha gent que passi gana, però hi ha cua,
bueno,
gent
per
recollir menjar.
I tant.
La persona que va recollir menjar no és per fer negocis.
No, aquest és el problema.
O sigui, ajudem-los. Vull dir, siguem solidaris. I això costa. El que passa és que, desgraciadament, aquestes imatges cada cop les veiem més. I aquí hem de prendre consciència que tots formem part del mateix vaixell i que si algú passa gana, doncs, té que ajudar. I no volta que passi gana, vull dir, ens hem d'ajudar entre tots. I és que moltes vegades això són paraules buides, però això generen ferides a nivell de societat. I aquestes ferides, doncs ara és el moment de... És que no he fet mai res, bueno, però és el moment de... Si pots ajudar amb alguna cosa, ajuda.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, Jordi, doncs gràcies per tu i t'esperem divendres que ve. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Marc.
Ens veiem, adéu, Jordi. Fins aquí, Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els esperem dilluns a les 5 amb el programa a l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres ens tornarem a trobar divendres vinent amb Eixos de Felicitat. Siguin feliços, bon cap de setmana.